Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Es comencen protagonistes Vila-real en una bona puntualitat, no vos queixareu, avui dilluns 21 de juny de 2021, la veritat, molt capicua, no?, el número i la data d'avui, que la veritat és que no pot ser més preciós perquè arranca l'estiu. Però bé, nosaltres ens centrem en lo que són les notícies, perquè la Comunitat Valenciana, pues, ja sabeu que afronta l'última setmana amb màscara en exteriors amb una incidència de 41,2 punts. Pel que respecta a les dades de vacunació, en aquests moments l'autonomia compta amb un 45,8% de població vacunada amb almenys una dosi i un 27,2% amb la pauta completa, la qual cosa doncs col·loca la quarta, que siguem la quarta autonomia per la cua i només per davant de Balears, Múrcia i Canàries. Veurem, esperem que les dates continuen sent bones, perquè la veritat és que ens estem portant molt bé. Bé, donem la benvinguda al nostre company d'esports, Víctor Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Maria.
Bé, haureu notat, no, que la nostra capitana d'aquest vaixell, Susana Pérez, doncs avui no està, però tranquils, que perquè tornarà i aixina ho estem desitjant, no? Malauradament no podem disfrutar, no?, i parlar en ella d'aquest inici d'estiu. Víctor, bon dia i benvingut a aquest període estival que ens agrada tant a nosaltres, no?
Ja se nota, eh?
Ja se nota. Bé, no se nota massa, escolta, t'he de dir, perquè ahir va ploure. Jo que tenia programat anar a la platja, el temps meu va fastidiar com sempre. Estic quasi segura de que fins juliol no em podré ficar morena.
Ja portes dos seguits, no?
Sí, ja porte dos seguits, aixina és la meua vida, no puc fer res. Però és que, a més, Víctor, avui estic molt contenta perquè avui és el Dia Europeu de la Música i tu saps el que m'agrada a mi, la música, no? Aixina que avui anem a barrejar, diguem, el que és aquesta benvinguda de l'estiu amb la música, no? Durant tot el nostre programa. Per cert, setmana també recordada, perquè el dia 23 és la nit de Sant Joan, però malauradament molts municipis de costers han fet força juntament i tancaran el que són les platges per a la gent, per a que no s'aglomeren i no puguen estar allí, pues, fent macrobotellons i no tinguem aquestes imatges tan lamentables, no? Ja són localitats com Nules, Castelló, Borriana, Almassora o Orpesa les que s'han sumat a això de previndre aquests encontres, no?, a lo que és la sorra de la platja. Víctor, què et pareix?
Bueno, lo lògic.
Sí, no? I ha de tindre molta cautela.
Se veia de venir que s'anava a liar.
Sí, està clar, no? Però és que, a més, ja no és tan sols el perill en el que es fiquen, diguem, ells mateixos, sinó el perill que fiquen als demés, sinó tota la brutícia que dicen a l'arena de la platja, no? Perquè aquest cap de setmana en les xarxes socials es difonia, no?, la imatge com queda la platja de la Barceloneta, de Barcelona, una volta finalitzats tots aquests botellons a la matinada. O sigui, totes les bosses, és que si almenys ho feren i recolliren la seua brutícia, pues bueno, però no, és que damunt això fa mal al medi ambient, perquè la majoria de tot i se fem on acaba, Víctor?
Al mar.
Al mar, a la platja, normal, no? I bé, entrem en matèria política, Víctor, que és pues, quasi, si no mínim, a polèmic, no? que quemeix ja a soles. Bé, i és que avui és trending topic un baròmetre que ha tret Antena 3 en el mes de juny, que ha sigut una altra volta pues, realitzat per Sigma 2. I bé, dir que si es celebraren avui les eleccions, hi hauria canvi polític a l'equip de govern. Amb el 31,1% dels vots, el Partit Popular alcançaria els 133 escanys al Congrés dels Diputats, Víctor. O sigui, pareix que ese canvi que va afrontar ja, que es ve produint des de les eleccions o els comicis madrilenys, pareix que ha arribat amb força, perquè el Partit Socialista passaria a 96 diputats, baixaria fins 4 punts, que és, la veritat, que moltíssim, no?
No sé, o molta gent no vol dir que vota el PSOE, o hi ha,
sí,
un canvi, eh?
O hi ha un canvi amb força. Veurem què és el que passa. Respecte a la resta de grups, pues Vox continuaria sent la tercera força més votada, amb 48 escanys, i també, mentre que Unides Podem baixaria un punt i es quedaria amb 27. Esquerra Republicana de Catalunya, 16, Més País seria un dels que més força agarraria, perquè arribaria fins als 9 escanys. El PNB, del Partit Nacionalista Basc, també tindria 9, Junts per Cat, 7, i bé, la sorpresa, pues, la dona Ciutadans, perquè sols obtindria el 2,5% dels vots i passaria de tindre pues, 15 diputats ara mateix a tindre 1. O sigui que es podria fins i tot en aquests pròxims 2 anys jugar-se la seva estància o permanència en el Congrés dels Diputats a nivell nacional. Jo crec que molta barreja d'informació, no? I com estem veient, un canvi de cromatisme, no? En lo que seria el Congrés dels Diputats.
I esta enquesta es supose abans dels indultos.
Sí, per supost,
sí, perquè
veurem com es reacciona la gent, perquè recordem que demà es faran oficials aquests indults i que, a més, també està previst que l'equip de govern, ho he escoltat en diferents mitjans de comunicació, faci canvis a la Moncloa, el que són els seus ministeris, ara a l'estiu. O sigui, tindrem novetats, veurem qui és i qui es queda, no, a casa, en aquest canvi de mobles. Veurem, i sí, confirmar això que has dit, no? La gent, hi ha de tot en el carrer, jo crec que en els indults hi ha gent que està a favor, gent que està en contra, però bé, veurem què és el que decidís, que al final es demostra a lo que són a les urnes, no? Si et pareix bé, Víctor, anem a fer una pauseta de publicitat i es començarem amb les notícies de caràcter doncs, provincial.
Estàs a la 92.2 FM.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ganas de coche? Si quieres Renault, puedes. En Renault Castellón te lo ponemos fácil. Solo del 15 al 30 de junio, precios imbatibles en toda la gama. SUV, berlinas, híbridos, eléctricos... No lo pienses, unidades limitadas. Financiación a tu medida y entrega inmediata. Renault Retail Group, en Avenida Baiduxo 44 Castellón y en carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal. Y me
solté el carro. La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto a Rotonda La Salera, Castellón.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Bé, tornem amb aquest apartat de notícies. Recordar que avui dilluns no tenim xifres de Covid perquè en cap de setmana no es donen, serà demà quan actualitzem aquestes dades. Per això comencem directament amb notícies de la Diputació de Castelló. La primera és que ha aprovat la concessió de 90.000 euros en concepte de subvencions a 7 entitats socials de la província per a la prestació de serveis de transport adaptat per a col·lectius de persones amb diversitat funcional. Pues sí, ens agrada moltíssim, no?, aquestes notícies que donen el seu granet d'arena, no?, per ajudar a aquestes persones. Parlem de turisme, ens agrada moltíssim, sobretot avui, no?, perquè el Patronat Provincial ha anunciat l'ampliació sense data límit del termini d'inscripcions del programa de vacances per a majors que ja coneixeu, Castelló Sènior. Fins al moment del tancament de la primera fase de sol·licituds s'han tramitat 6.000 peticions, la qual cosa confirma, segons la institució, la bona recepció d'aquesta iniciativa de suport al sector hoteler provincial. Encara queden vacants altres 4.000 places que es concediran a mesura que arriben noves peticions. I en matèria de turisme, pues, també xerrem que la Diputació promocionarà amb Aerocas, que és l'aeroport de Castelló, el producte turístic de la província a Sevilla i Bilbao. Ja sabem que s'han obert aquestes dues noves línies aèries i que bé, s'estan fent promocions. Ja sabeu que a mi ja m'eixen fins i tot a les meues xarxes socials. Imagine que a vosaltres també, però lo important és que arriben ells així a Castelló, no? que és un poquet el que ens interessa. En matèria de successos, bé, pues la Guàrdia Civil deté a 20 persones dedicades al tràfic de drogues, blanqueig de capitals i organització criminal a la província de Castelló. Menuda la tasca que realitzen, no?, aquests serveis, que cada dia ens quedem anonadats de tot el que es produeix així al nostre costat de casa. Passem ja a les notícies de Vila-real, perquè la regidoria de normalització lingüística convoca els Premis Maig Memorial Pasqual Batalla de Narratiu Breu per a l'any 2021. Després parlem de que Vila-real incorpora també un servei periòdic de copar mòbil a través de Reciplaça per afavorir el reciclatge i posar fre a l'abandó d'estirs, no?, al carrer. I per últim, dir que la regidoria d'Economia de Vila-real última aquests dies la tramitació del programa d'ús de l'atur agrari, que a través d'una subvenció de més de 131.000 euros del Servei Públic d'Ocupació Estatal suposarà la contractació de 40 persones del règim agrari en situació de desocupació durant aquest estiu. Pues sí, ens agrada també moltíssim tota aquesta barreja d'informacions. Ja saben que tenim moltes més a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es. Ara, una pauseta de publicitat i passem als esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Vila-real tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club, www.ebvilareal.com, o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar, mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel.
Ara sí, Lluís de Víctor, què tal? Perquè m'estaves dient que volies evitar parlar d'Espanya en l'Eurocopa.
Jo venia no este matí i jo dia, bueno, anem a parlar de John Ram, que ha guanyat el US Open de golf, que és algo històric, Marc Márquez, que després de 500 dies ha tornat a guanyar, que en els Jocs Olímpics podrà entrar la gent, 10.000 espectadors en cada prova.
Però tu no alegria. Entens, tu no entens que a nosaltres, si ens dius que no vols parlar de algo, anem a parlar. És que això no mos ho tens que dir, perquè vosaltres aneu a fer hincapeu ahí, perquè necessitàvem guanyar i no hem guanyat.
Un altre empat.
Un altre empat. Que Álvaro Morata també ha marcat, això també és notícia, eh?
Bueno, després del penal n'he fallat una, que també és notícia, perquè va tornar el Bernabé Morata.
Clar, o sigui, el que vam veure del gol va ser un oasis enmig del desert, no, Víctor?
Sí, sí.
O sigui, és que ja t'estàs venint al meu terreny, o sigui, hi ha tot un debat al voltant, no, de la figura d'aquest davanter de la selecció espanyola.
Sí, més després de que digues obertament que el teu missatge a la gent és que opinen el que ho digui, el que pràcticament et dona igual.
Pues imagina't, no? O sigui, si damunt fas això i després van veure aquesta imatge que va ser com un abraç, no?, amb Luis Enrique. I quina unió tenen Álvaro Morata i Luis Enrique per aquest desig?
Crec que és l'únic entrenador que confia en ell.
Ah, pobret, no? Sí, no? Pues sí, pues és lo que n'hi ha,
pues
no?
Això, un altre empat i veurem si el dimecres te vale l'empat o no.
El dimecres tenen partit.
El tercer partit de la fase de grups, a les 6 de la vesprada, en Sevilla, a la fresca, contra Eslovàquia.
Sí. Has dit a les 6?
Sí, sí.
Oh, ai, mare meva, si fa calor així, si fa calor en la platja, com va fer? Pues, vaig a calor, no, allà?
Bueno, en teoria era Bilbao, però se van encamotar en jugar en Sevilla, pues en Sevilla, a les 6 de la vesprada, en juny, fa fresqueta.
En qui has dit?
Eslovàquia,
perdó.
No, si el nivell és de... Esperem que no, però si se dona és un ridícul històric, vamos. Sí. Suècia, Polònia i Eslovàquia.
Ja. Que per cert, polèmica també en la xespa, no? En la xespa de la Cartuja.
Sí, segueix prou malament, la veritat.
Ai, per cert, va haver una imatge molt polèmica, van jugar contra Suïssa. No, contra Polònia. l'altre dia, no?
Sí.
I es van apropar els jugadors de Polònia a aplaudir als seus, a les persones que estaven allí, als seus seguidors que han vingut des de Polònia, però la selecció espanyola ni l'esforç de dir hola, eh?
No, crec que hi ha dos o tres jugadors que alcen el pulgar, però poca cosa més.
O sigui, no es veu, diguem, en aquesta Eurocopa molta unió entre l'afició i els jugadors, no et pareix, Víctor?
No sé per què, però no, este any no...
No hi ha molta il·lusió, no sé per què.
No hi ha il·lusió, no hi ha unió, no, de moment no hi ha res.
No s'entén, no? Però tu per què creus que és?
No sé, a veure, és que jo crec que les expectatives, és obvi que el primer dia que plegues tens la il·lusió de dir, va, podem arribar junt, però crec que realment la gent esperava com a molt octaus quarts de final. Mm-hmm. I el problema és que estan anant, en lloc de a aquest escenari, estan anant a pitjor. Mm-hmm. O sigui, estem parlant de que igual no te val ni empatar el dimecres.
Ja, yeah, ja, yeah. sí, és que mos podem quedar fora ni arribar a quarts, eh, Víctor?
Vamos.
No. Tu ho veus negre? Per això t'has vestit avui de negre?
No, m'he vestit així no perquè era l'únic que hi havia.
Era l'únic que hi havia, no?
Però, a veure, jo pense que hauria de guanyar el dimecres.
Clar, home, això esperem, no?
Que, després ja te la pegues contra una selecció més gran, vale, però jo si no se passa este grup, jo no recordo en la vida res igual, eh?
Ja. I bé, i de la resta de grups que has vist interessant?
Bueno, de la resta, el gran derbi, l'Anglaterra-Escòcia, va acabar 0-0 en empat. Això permet que Escòcia encara tinga una mínima opció de passar de tercera. En el grup de la mort, Alemanya 4, Portugal 2, ha sigut la major exhibició d'esta Eurocopa.
No, escolta, parlem d'aquest grup. O sigui, Alemanya, Portugal i França estan en el mateix grup?
Sí.
I qui és la pobreta quarta?
Hongria.
Ai, pobre Hongria.
Que també hi ha polèmica.
Per què?
Perquè van haver crisis racistes. Bueno, s'ha sent Hongria qui mana
sí.
quin tipus de polítiques tenen. En el Hongria-França sembla que van haver crisis racistes sobre Mbappé i sembla que la UEFA tenia pensat donar-li un favor a esta ciutat, a Budapest, però sembla que al final li donarà el favor a Londres.
Uh-huh. Bé, pues, millor, esperem que millor.
Dir que ahir Suïssa 3, Turquia 1, Suïssa també encara segurament passarà de tercera, Itàlia va guanyar 1-0 a Gales, les dos passen de ronda, i avui Holanda, Macedònia, Ucrania, Àustria, Finlàndia, Bèlgica i Rússia, Dinamarca.
Bé, i ara has dit abans tot un fum de notícies, però que no t'has centrat a dir 1-1. Es comencem amb el golf, me pareix, no?
Sí, John Ram.
John Ram, que ha guanyat?
El primer espanyol que guanya el US Open.
Que bé, ens agrada moltíssim.
Diguem
no?
que seria l'equivalent en tennis a un gran slam, un Wimbledon, mm-hmm. un Roland Garros. John Ram és el primer espanyol que guanya el US Open.
Perfecte. Segon Marc Márquez, que estem molt contents de que sí. Ha tornat a guanyar, no?
Va guanyar en Sachsenring, en Alemanya, després de més de 500 dies torna a guanyar una prova de MotoGP.
La veritat és que este xic és un crac, eh? És...
A veure, si està bé realment al 100%, si queden 10 carreres i guanya les 10 en cas campió este any, així no ho dic.
Ai, sí, no.
És que ho farà.
És increïble, no?, la seva recuperació, perquè en ese braç, no?, en esa postura que tenen que agarrar en la moto, pues és difícil. I crec que ens quedava tan sols Jocs Olímpics.
Sí, 10.000 espectadors és el màxim que podrà haver en una prova dels Jocs Olímpics.
Per tant, podem nosaltres anar a Japó?
No.
No.
Tots seran locals.
Tots seran locals.
Sí.
Això donarà avantatge, no?, als jugadors olímpics de Japó, que ja
sí.
de per si són bons, imagineu-vos
per en gent. Per exemple, sí, el que tu dius, Osaka en una pista de tenis en 10.000 animant-te a tu i abutxant a l'altre, se pot notar prou.
Clar, clar. I a nivell, què més? Tenim més notícies?
Bueno, si vols de Salseo ja m'he vist la següent temporada d'Elite.
No, és que jo això tindràs que esperar a que vinga Susana, perquè jo Elite no la veig. Però sí que és veritat que com està el Villarreal Club de Futbol?
Bueno, pues està en el mercat i mirant a veure què ve, què se'n va, perquè al final això no para. El 8 de juliol crec ja tornen a treballar.
Pues perfecte. El 8 de juliol?
Sí.
Fins a quan és l'Eurocopa, Víctor?
Fins a l'11.
Fins a l'11. I no és que solapa... Clar, és solapa.
Bueno, sempre s'ha solapat.
I, però bé, com simplement faltaran Gerard,
o sigui,
i Pau, no?
Com a molt faltaran, sí, Pau i Gerard.
I després, en el tema dels Jocs Olímpics, els que vagin per el tema del futbol...
Sí, crec que només anirà Pedraza del Villarreal.
Ah, tan sol 6.
Sí, per ser, deixa'm dir que la primera, el penalti el falla el que el tira, perquè igual la resta ni se van atrevir.
Ah, respecte a Gerard.
Sí.
Sí, és que recordem, val, has començat la casa pel sostre directament. Tornem una altra volta enrere per parlar d'aquest partit que no volia parlar Víctor, val? Ja sabran que la setmana passada ell i jo teníem un pols de Morata front Gerard, no? Jo era més pro de Gerard i ell dia que es li donarà una oportunitat a Morata. I jo diria que no, que si no marca gol, pues tindrien que provar a Morata. Doncs a Gerard. L'altre dia van ficar a Gerard i va... es va equivocar en un penalti.
Primer va donar l'assistència al primer gol i després sí, va fallar el penal. Però sí. Bueno, falla el que tira, no?
Clar, és que a lo millor els altres no es van atrevir. O sigui que si ja Morata té damunt moltes crítiques, imagineu-vos si es fica... És que això és el que tindria que haver fet. Vaig a fer jo el penal per a que la gent veja que jo sí que val per això, no?
Ja, però com el penalti li el fan a Gerard, jo crec que Gerard agarra el valor i ja era difícil que algú li llevara.
Ja, no? Jo saps el que vaig pensar? Jo dic, bueno, però el de la final de l'Europa League el va marcar, sí. Que era molt important per a nosaltres.
I després, com també hi ha molta gent que estic veient per ahí que no sé què diuen, bueno, que...
No sé què diuen de què?
No, de que Pau Torres és el millor defensa jove que hi ha en tota Europa, que...
Sí.
Que el vegin una miqueta més.
Sí, per què?
Bueno, perquè també vaig llegir l'altre dia alguna coseta que no m'agradava.
Que no m'agradava. Pues això és que no saben què
dir.
Que
Lewandowski
pues que...
ha jugat contra el Madrid tenint grandes centrales que diuen ells i li va clavar 4.
Ja, sí,
que l'altre dia només va marcar un, eh?
Sí, sí, correcte. Bé, Víctor, pues fins així el temps de l'esport, no? Ens retrobem demà.
Demà.
Su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar, y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
María, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Chica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
Les Alqueries celebra del 10 al 27 de juny les festes de la segregació amb totes les mesures de seguretat sanitària. Viu unes celebracions especials amb actuacions musicals i activitats per a tots els públics. Troba més informació a www.lesalqueries.es i a les xarxes socials de l'Ajuntament.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Vila-real o www.agripesa.com.
Ya suenan los tambores, siente la vibración, son niños de las flores, es la revolución. Verano del amor y un cóctel Molotov, verano del amor y un cóctel Molotov. Ya suenan los tambores, siente la vibración.
Avui tenim amb nosaltres al diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil. Bon dia, Paco.
Hola, molt bon dia, Maria.
Bé, hem xerrat moltíssim així a la ràdio del tema de Torrelasal, no? I bé, des del grup, des del vostre grup, des del Partit Socialista, esteu planejant una proposició no de llei per declarar-lo com bé d'interès cultural, no? Per donar-li una solució a esta idea que tenen de demolir, no? Aquesta zona tan emblemàtica de la nostra província de Castelló, no?
Sí, bueno, arrel de la visita del president de la Generalitat, de Ximo Puig, que va fer fa uns dies al poblat de Torre de la Sal, ell ja va suggerir que caldria buscar una solució jurídica a la situació, i una manera de protegir seria pues, precisament crear una declaració de protecció urbanística que podria ser, pues, com bé has apuntat, pues, declarada bé d'interès cultural o a lo millor un bé de rellevància local. És a dir, en el moment en què des de la Generalitat, des de les seues competències, impulsara una mesura de catalogació que evidentment se tindria que ser raonada i tindria que tindre els seus fonaments de dret, pues, seria una possibilitat de protegir davant l'expedient que hi ha en marxa. Per tant, des del grup socialista de les Corts van creure i van pensar que era una iniciativa molt, molt interessant i que, a més esperem, a més estem convençuts, el suport de la resta de grups polítics de les Corts. Per tant, creiem que és una iniciativa que pot ajudar a resoldre el problema. Que, bueno, s'ha dit i s'ha parlat moltíssim, no?, aquests dies passats, però que no és res que vinga de nou, que hi ha uns expedients de 1979 i 1990 i pico, 93 crec recordar, i que estan sense tancar, no? Per tant, creiem que després de manera, pues, en fi, de manera, no sé com qualificar-ho, abrupta, no? Eixir a la palestra aquest problema, pues, bueno, pues, mos hem posat les piles i considerem que podria ser una mesura que ajudarà a resoldre la situació.
Sí, perquè malgrat les reunions que han mantès, diguem, diferents administracions públiques d'ací de la província de Castelló, com ha sigut el president de la institució provincial, no, José Martín, i tant l'alcaldessa de Cabanes, Virginia Martín, també a Madrid, amb costes, finalment tampoc s'han donat passos endavant, no?
Bueno, jo crec que sí, és a dir, el problema, i com alguna persona que qualificada estos dies darrere, pues, tot això ha pogut ser producte de que algun funcionari pues, hagi trobat en un caixó que tenia allò quan està dormint 25, 30, 40 anys i ho ha retret una altra vegada. Estic convençut que des del Ministeri i des de la pròpia ministra, com algú ha volgut posar-li el focus al problema, ella, des de llavors, cap intenció d'enderrocar cap vivenda. De fet,
home, però donar-li, que... tampoc, sí. O sigui, donar-li la culpa al funcionari, si no se li ve
no,
de
no,
dalt...
No, perdó. Jo no estic tirant-li la culpa a algú que està fent la seva feina, a lo millor que aquesta feina s'ha tingut que fer fa 30 anys, fa 40 sí, sí. anys. Vull dir jo que no, simplement estic posant damunt la taula com de vegades aquests problemes que estan larvats durant tantíssims temps tornen a eixir a la palestra. No. En absolut, faltaria més. Estic convençut que qui ho ha incentivat i bueno, qui ha impulsat aquest expedient està complint en la seva obligació. Mm-hmm. Faltaria més. No, en absolut. No, el que volia dir és que això no se ho esperava ningú a dia d'avui. I més, després de que en 1983 la Comissió Territorial d'Urbanisme, que en la qual estava representat el Ministeri competent en matèria de costes, van aprovar el Pla General d'Ordenació Urbana del municipi i, per tant, estan donant naturalesa de sòl urbano edificat, carrers i construccions que n'hi ha allí en Torre la Sal. Per tant, és un tema que jo crec que és més de voluntat d'entre administracions estudiar el tema a fons i veure que ja n'hi ha condicions que envolten a este poblat, n'hi ha condicions legals que crec que poden donar peu a una resolució satisfactòria per a totes les parts. Hem de tindre en compte que el propi Ajuntament de Cabanes té allí béns patrimonials. Per tant, també és una administració enfront a una altra la que ha de defensar els seus interessos. Per això jo crec que el fet de que la pròpia alcaldessa hagi anat al Ministeri i hagi posat pues, el focus també en quin és el problema real, pues jo crec que sí que s'ha avançat. I, de fet, també tindre en compte que totes les forces polítiques de la província estem d'acord en que la intenció ha de ser salvar el poblat, crec que sí que s'han fet avanços. El que sí que caldria és intentar no fer ús partidistes de la inquietud dels veïns de Torrelassal. I això sí que és el que hem d'intentar i és una obligació dels polítics, no enfangar més allò de que siga pues, solucionar el problema.
Ha vist usos partidístics per part d'altres formacions polítiques sobre aquest tema?
Bueno, en el moment en què algú culpabilitza directament a la ministra o està dient que el Partit Socialista ara que està al poder a totes les administracions no ha fet res al respecte, i, pues, jo crec que és desviar l'atenció. Torna a dir, és un problema que no està generat ara, és un problema que estava ahí larvat durant tantíssims anys i que, torna a dir, de manera sorpresiva pues, ha sorgit i ha pillat a tot el món en el pas canviat. I quan dic a tot el món, dic a totes les forces polítiques. Perquè és que fins ara no s'ha sentit parlar que ningú ha llegit fa anys en defensa d'això. Per què? Pues perquè tot el món pensava que això estava pues, ahí dormint i que no tornaria a eixir. La qual cosa significa i vol dir, i és el meu desig, que remem tots en la mateixa direcció i que crec que podrem aconseguir que el problema se solucione i que no hi hagi cap enderroc en un poblat tan sumament, com diria jo, nostre i, bueno, i que forma part del nostre paisatge de la pròpia costa de Cabanes.
Sí, és veritat que Torrelassal, diguem que no és l'únic lloc de la província, no?, que Costes té l'ull ficat damunt d'ell. Fa uns dies vam tindre també així al nostre mitjà de comunicació a l'alcalde de Nules, David García, sí, que també demana com la mateixa atenció que se li està donant a Torrelassal amb les cases de la platja de Nules, que també arrosseguen problemes des de fa temps.
Sí, el que passa és que jo, en el tema de Nules, pues no ho he tractat directament. No sé exactament, ahí sí que no puc dir i estaria enganyant a la gent, on està
el problema.
Del problema. Sí sé que en el cas de Torrelassal el poblat constituís en una proporció important les seues vivendes habituals. No sé exactament si a Nules, a la platja de Nules passa igual o són vivendes de segona residència, però jo crec que evidentment si Torrelassal cal protegir-la, pues Nules, si estan en les condicions i contemplades, torna a dir, en ese suport o base legal com podria ser el Pla General d'Ordenació Urbana, pues jo crec que també hauria de tindre una solució semblant a la que se pugui donar a Torrelassal.
Doncs, diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i esperem que doncs, aquesta proposició no de llei finalment isca endavant, no?, i això que conté la unanimitat de totes les formacions polítiques a les Corts Valencianes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
En Hong Kong, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, tu fuego es de pasión y de contenedor. Y aportarán
escapar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Tercer Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, edición virtual. Un evento imprescindible para ayudarte a enfocar tu estrategia de marketing y acelerar tus ventas con expertos internacionales y casos de éxito en mercados de oportunidad. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo martes 22 de junio en el Tercer Foro de Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBAZ Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER. En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross, lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerce, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Fútbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. En fet història. Gràcies, Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Se fue buscando el sol en la playa.
Bueno, y como cada lunes tenemos nuestra sección de agricultura con Víctor Viciedo y Pepe Monteagud. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Buenos días, María.
Bien, nos hemos quedado nosotros también un poco sorprendidos, dijéramos, durante estas últimas semanas, porque han habido medios de comunicación de la provincia de Castellón como que se han hecho mucho eco con el tema del Cotonet, ¿no? Y es verdad que lo llevamos arrastrando desde hace un año, ¿no? Pero como que han empezado a sacar como datos oficiales del daño que han causado en nuestros campos aquí a nivel provincial, ¿no? En Castellón. Arrancamos, si quieres, contigo, Pepe. ¿Qué es lo que opinas sobre este tema?
Bueno, yo sobre este tema voy a hacer una referencia precisamente a una parte de las declaraciones que han hecho una serie de señores en la prensa. Por ejemplo, de Alquerías, dicen, las herramientas con las que cuentan los citricultores a día de hoy no son suficientes. Otro de Almenara, la expansión de la plaga está descontrolada. Otro de Valldoxó, el cotonet va a ser la puntilla al sector citrícola. Otro de Villarreal, he gastado miles de euros para nada, la plaga está descontrolada. Otro de Villarreal también, se dedica a la producción ecológica y dice que todos los productos químicos que no los usa y por lo tanto en este caso la eficacia es muy baja. Otro de Bechí, la impotencia llega después de comprobar que tras meses de lucha no ha sido en vano. Es decir, hay una serie de señores que han hecho unas declaraciones en prensa y yo lo primero que les preguntaría es ¿por qué no les piden ustedes explicaciones a su secretario general Carles Pérez de la Unión? Porque todos estos señores son de la Unión, vinculados a la Unión. Oye, si la Unión resulta que está dando cifras que son un desastre del Cotonet y el señor Carles Pérez y la Unión han seguido las mismas directrices que le marcaba la Conselleria, que nosotros siempre hemos dicho que eran un fracaso, ahora que vienen quejándose cuando ellos podían haber cambiado el rumbo si efectivamente no hubieran seguido las directrices de Conselleria, es decir, ese plan del Ministerio con las comunidades autónomas, que ha sido un total fracaso. ¿Ahora qué piden? Que vayan y le pidan explicaciones a él.
¿Víctor?
Claro, aquí hay que recordar quiénes son los que han hecho el esfuerzo y se han quedado solo en ese esfuerzo para que, llegadas estas fechas, no hubiera ningún daño del Cotonet de Sudáfrica. Y hemos sido la Asociación de Villarreal y la de Nules. Uh-huh. Somos los únicos en toda la Comunidad Valenciana que hemos estado luchando para que se autorizara una autorización excepcional del metilclorpirifos. La Unión, Compromís y la Conselleria son la misma línea oficial, plan de acción del gobierno, línea biológica y biotecnológica. Desconocen absolutamente lo que es una plaga. Una plaga es una distorsión en la naturaleza, un desequilibrio en la naturaleza. Y por eso un insecto se hace con el control de todo, se expande y no es posible controlarlo. ¿Se puede controlar con medios biológicos o con medios biotecnológicos? Puede ser a muy largo plazo, pero los agricultores no disponemos del tiempo porque las campañas van pasando y nuestras frutas se van arruinando y al final terminamos abandonando el campo porque no sacamos rendimiento de la tierra. Por lo tanto, no hay más remedio que aplicar medios químicos apropiados, porque está clarísimo que los medios químicos que se han empleado no solamente terminan con la fauna útil porque se están empleando de forma abusiva, porque el agricultor ve que no termina con el insecto, porque tienen un 25 o un 30% de efectividad, y al final terminamos con la fauna útil para otras plagas, y no conseguimos nada, cuando resulta que con el metilclorpirifos estaba controlada y no terminábamos con la fauna útil, al revés, estábamos fomentando la fauna útil. Pepe, por favor, matiza.
Pues sí, yo quiero hacer referencia en este caso a las declaraciones de Carles Pérez, porque hay una frase que sale en el periódico y claro, hay que repasarla. Uh-huh. Quienes hace un par de meses auguraron que el Cotonet iban a agregar la campaña próxima, acertaron de pleno. Efectivamente, nosotros ya lo decíamos, no es que lo decíamos hace dos meses, lo decíamos antes de que se iniciara el plan de acción del Ministerio. Ya dijimos que las feromonas no iban a dar resultado, ya dijimos que la Langirus no iba a dar resultado y ya dijimos que las materias activas autorizadas no iban a dar resultado. Y el señor Carles Peri, la semana pasada, en las declaraciones, nos dice que la situación es de auténtica emergencia, ¿Del señor de qué va?
Pues lo que va es de blanquear su actuación.
Exactamente.
Porque él lo único que ha pedido es dinero para feromonas y anagirus.
Exacto.
Entonces, Víctor, si el anagirus ni está así ni se le espera, porque era una experiencia que está fracasando, porque no ha superado el invierno, si las trampas de feromonas no son efectivas al principio, entonces, ¿de qué vamos? Ahora que tú has rechazado los medios químicos y has criticado que estábamos locos por pedir ese medio que según tú era un pesticida horrible que lleva desde con nosotros desde el año 50 y tantos y no había ningún caso grave de infección de nada. Y además si se emplea cuando el árbol está en flor no puede haber ningún residuo, no hay en absoluto ningún daño ni riesgo para la población.
Hay una cosa muy clara, a ver, y él mismo lo reconoce, porque esto es reconocerlo. A ver, la Consellería de Agricultura dice, ha subvencionado trampas contra la plaga y la suelta de depredadores, dos fórmulas que sí sirven para reducir población, no, pero no son válidas para erradicar la plaga. Lo hemos intentado todo, todos los que tenemos en nuestras manos, pero no ha sido suficiente. Jolín, esta es la línea que tú defendías, Carles Peris, esta es la línea de la Consellería. Que tú defendías, ¿entiendes, Carles? O sea, que no que puedes exigir ahora...
Claro. No tú, puede... ¿Tú, Pepe, crees de verdad que si la Unión, Asaja, la Consellería, nos hubieran apoyado pidiendo la autorización excepcional del metilclorpirifos, ¿de verdad crees que el Ministerio se hubiera atrevido a denegarlo?
Creo que tengo mis dudas sobre ese tema.
Porque yo estoy convencido de que no se hubiera atrevido.
Sí, y además hay otra cuestión, lo que demuestra la Unión, que tú lo sabrás mejor que yo, porque tú son los que has estado hablando con él, el senador y el diputado de Compromís, Mulet y Baldoví.
Bueno, con respecto a Mulet, ahora mismo está pidiendo en el Senado, digamos, compensaciones económicas para los agricultores que tengan infección del cotonet de Sudáfrica. Bueno, yo no sé qué autoridad moral tiene este señor cuando... la Asociación de Villarreal y la de Nules estuvimos en el Senado, el único que estaba ausente de nuestra charla fue precisamente Carles Mulet, y luego cuando hubo una votación con respecto a una moción del Partido Popular pidiendo la autorización excepcional del metilclorpirifos, que es lo que nosotros pedíamos, en esa moción solamente el Partido Popular y Vox votaron a favor de ella. El resto votaron en contra. Pero Compromís hizo campaña para que se votara en contra. Y eso la gente lo tiene que saber.
Sí, y además hay otra cuestión que tienes que, vamos, que lo tienen que saber los oyentes. Por una parte, es que ABA nos trata a nosotros de buscar un minuto de gloria. Minuto
sí, de gloria, un corpúsculo de... Grupúsculo de agricultores.
Y además, el señor Carles Pérez de la Unión dice que lo que nosotros estábamos, por ejemplo, comentando que había una alternativa al lo que había dicho el plan del Ministerio, que había una alternativa, nos sale la Unión diciendo que estos son materias no autorizadas, cuando se están y se siguen tratando. Es decir, lo que no pueden decir estos señores es mentir. Yo no sé si mienten ya a conciencia para desacreditarlos o mienten por desconocimiento. Yo creo que es por desconocimiento, porque tanto el PEP, la Unión, la ABA, como la Unión han demostrado con todo esto que desconocen prácticamente todo de la plaga.
Claro, María, es que para que sepas una cosilla, el tema de la solución alternativa fue una solución que un agricultor de Nules puso sobre la mesa.
Sí, sí,
que
a él lo estaba, sé, funcionando. Soy consciente, sí. Pero también les dijeron que no se podía, que no se podía utilizar.
Claro, ese es el problema. No se podía utilizar, ¿por qué? Porque aunque son productos autorizados, digamos que está tan enrarecido el tema de la utilización de fitosanitarios que tú no puedes, o sea, está autorizado para una plaga determinada, por ejemplo, pues para el pulgón, pero no está autorizado para el cotonet. Tiene que autorizarse para el cotonet. Y eso lo advirtió Carles Peris y a continuación salió la Generalitat diciendo que iba a estudiar la efectividad de esta solución alternativa para que se pudiera utilizar. Ajá. Hasta hoy no ha hecho nada la Generalitat. Carles Peris logró que se paralizara esa solución alternativa. Los agricultores que la han utilizado lo han utilizado con éxito, pero no podemos hablar de ella porque hasta hoy nadie la ha respaldado.
Chicos, vamos a hacer aquí una pausa de publicidad y volvemos con este tema.
Gracias.
Estás a la 92.2 FM.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal y fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad, número 52 de Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Imprenta Llorenç agraeix al Villarreal Club de Fútbol haber fet posible la ilusión de todo un poble. En fet historia. Gracias, Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Estás a la 92.2 FM.
Bien, volvemos con Pepe y con Víctor, bueno, con Pepe Monteagut y con Víctor Viciedo, nuestra sección de agricultura de los lunes, y estábamos hablando de esta desautorización de este nuevo producto que habían sacado por el tema del cotonet, ¿no? Que les habían dicho finalmente que no, porque era un fitosanitario que es para el pulgón, ¿no? Y iba a responder Pepe Monteagut, ¿qué es lo que opina sobre esta desautorización?
Sí, bueno, yo me quedo sorprendido y muy sorprendido que estemos regidos por gente que desconoce cuál es el tratamiento de las plagas y que para qué sirven los productos. Porque vamos a ver, si hay un producto que está autorizado para el pulgón, pero no está autorizado para el cotonet, lo primero que hay que preguntarle a quienes han legislado este tipo de o esta normativa es, oiga, ¿y si yo me encuentro en el árbol con el cotonet y con el pulgón, porque coinciden en la época y en el mes de mayo, no puedo tratar el cotonet porque puedo tratar un producto en contra del pulgón? ¿O no puedo tratar el pulgón porque ese producto no está autorizado para tratar el cotonet? Oye, esto es una chorrada como una casa. Uh-huh. Aunque lo diga el Ministerio, aunque lo diga la Consellería, aunque diga la EFSA, aunque lo diga la normativa europea, o al que lo diga el quien quiera le dé la gana. Esto es una chorrada como una casa.
Es verdad que durante el debate que habéis mantenido antes, habéis nombrado mucho a las organizaciones, a Basaja y la Unión, ¿no? Como tema de esto que hemos introducido, de este medio de comunicación que habla de los daños ocasionados por el cotonet, ¿no? También habéis hablado de los senadores y diputado, ¿no? Nacional de Compromís. Es verdad que nosotros, sobre todo de Carles Mulet, que es el senador, en esta casa recibimos muchas notas de prensa en referencia a que él exige al ministro Luis Planas que dé respuesta eficaz y efectiva ya al tema del cotonet, ¿no? En parte sí que está de vuestro lado, sí que, bueno, sí que intenta ayudaros.
Sí, María, vamos a ver, ellos hicieron campaña en contra de la autorización excepcional del metilclorpirifos. Ellos llevan perfil ecologista, uh-huh. Ellos llevan, no perfil, postureo ecologista, porque no hay nada menos ecológico que obligarnos a los agricultores a que fumiguemos 2, 3, 4 veces porque no logremos controlar una plaga por culpa de no autorizar excepcionalmente un producto que con una sola utilización, y además era económico, la controlábamos. Entonces, lo que quería decir también es que ellos lo único que piden es dinero para lo que son las trampas de feromonas y el anagirus, y piden ahora también indemnización para los agricultores, que a mí me parece muy bien. Yo también voy a pedir indemnización para los agricultores afectados. Pero lo que quiero decir es que ese dinero, ¿para quién va? Para el anagirus y para las trampas. Si resulta que el anagirus es una mera experiencia, una mera experimentación que está fracasando, y digamos que las trampas de feromonas no tienen la efectividad en su momento. Entonces, si ellos no están dando una solución real al problema, y se tienen que dar cuenta y tienen que corregir rumbo, y en el momento que lo corrijan yo les aplaudiré.
Pero, ¿ustedes se han sentado en algún momento a hablar con Carles Mulet, por ejemplo?
No, yo hablé con Joan Baldoví sobre este tema.
Sí, ¿y cómo fue el encuentro con él?
Bueno, pues mira, fue bastante bueno en el relativo a lo que es el comercio internacional, porque efectivamente ellos dicen que, como nosotros, están en contra de esa globalización y de esos acuerdos de libre comercio,
sí,
que perjudican a la agricultura.
Sí, además ellos piden mucha supervisión en el tema de Mercosur, ¿no?
Claro,
por ejemplo,
pero luego,
que os puede afectar muchísimo.
Correcto, pero luego vino una moción, una proposición no de ley de Vox, que pedía precisamente la revisión de los acuerdos comerciales de libre comercio y la extracción de la parte agrícola perjudicada de esos acuerdos, y el no a Mercosur, ya. Y resulta que ellos... Compromís, él, Baldoví, no votó en contra, no asistió, no estuvo en la sala por el grupo al que corresponde, que no me acuerdo ahora cómo se llama el grupo este que están todos los sueltos, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y que él suele ir cuando se habla de la provincia de Castellón, y concretamente esa moción de Vox venía por los cítricos y los olivos de la provincia de Castellón. Entonces tenía que haber estado.
Hemos hablado de muchos actores políticos, ¿no? Sociales en esta mesa, pero sí que es verdad que nos falta hablar de uno, que sería la consellería, ¿no, Pepe? ¿Qué papel está jugando en esto?
Si me permiten, antes voy a matizar dos cosas de lo que
sí,
ha dicho.
Sí, sí.
Una es, la Unión, para que lo sepan los agricultores, la Unión es partidaria del libre comercio, el que nos hace daño. Es decir, estas declaraciones las hizo Carles Pérez. Defiende la apertura de fronteras y de las relaciones comerciales abiertas. Esto es lo que nos perjudica. Y después hay otra cosa que han dicho los técnicos de aquí de la provincia, algunos técnicos de Villarreal, de Moncofar, de Burriana, de Banduxó, de Onda, sobre el tema de las feromonas, sobre el tema de la anagirus y sobre el tema de las materias activas autorizadas. Que, por cierto, tendremos que pedirles a ellos... que si queremos pedir indemnización al ministerio, tendrán que mojarse un poco y hacer un certificado como que han seguido el plan del ministerio y no ha dado resultado. Y respecto a lo que decía la consellería, bueno, la consellería es que es un coto de sorpresas. Lo último de la consellería lo tengo aquí delante, con fecha 17 de junio de 2021. Hacen un seguimiento estructural de la población del cotonet. Y entre ellas nos sacan cosas tan peregrinas como que habla de los frutos recién cuajados para tratar el cotonet. Perdón, los frutos recién formados. Cuajados es a finales de julio. Ahora en junio recién formados. ¿Una equivocación o un desconocimiento?
No es equivocación, porque sigues leyendo, luego habla,
sí,
de cítricos de 3 centímetros.
Sí, o sea, sí, exactamente.
O sea que...
Y después dice que desde la caída de pétalos hasta que los frutos adquieren un diámetro de 2 o 3 centímetros. Además, son más sensibles, dicen ellos, los insecticidas durante sus primeros estadios de desarrollo. Es decir, creo que saben, porque nosotros lo hemos dicho también, que el cotonet, bajo ningún concepto, y el Libia lo ha defendido, se puede tratar después que tú lo has visto en el árbol ya con la fruta formada. Porque cuando tú mires al fruto y veas que efectivamente ahí está el cotonet, estás llegando tarde. Aquí, los agricultores que hemos probado la nueva alternativa, teníamos la alternativa, y que hemos tratado otros años, siempre hemos tratado antes de la caída de pétalos. Antes, el momento antes de la caída de pétalos, era un primer tratamiento. Y después, a los 15 o 20 días, el segundo tratamiento.
Bueno, yo según investigaciones ya de precisamente Ricardo Gozalvo, que es de tu asociación, el cotonet, en cuanto abre la flor, entra dentro de la flor, uh-huh. y como en esos momentos es cuando es lo más pequeñito que existe en el cítrico, que es el cáliz, es cuando el cotonet chupa, digamos, de la flor y deforma el fruto, con lo cual, cuando tú tratas a pétalo caído, el daño está hecho.
Víctor, ¿tenemos daños? ¿Tenemos cifras de cuánto daño ha causado?
No, ahora es imposible. De momento no hay cifras. Vemos que hay mucho daño. Irá, según vamos avanzando, cada vez los agricultores sean más conscientes del daño que tienen, porque de momento todavía no es fácil de ver.
Sí, ahora, por ejemplo, está en nuestro territorio valenciano, pero sí que es verdad que ha saltado a más provincias, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay algo en Tarragona, hay algo en Murcia.
Y Andalucía también ha saltado la alarma.
Sí, sí, esto se irá expandiendo si no se frena. Sí.
O sea, y necesitaréis fuerza de otros lados, ¿no?
Sí.
Porque vosotros... hablamos mucho de eso, de ABA, de la Unión. ¿Os habéis sentado alguna vez a hablar con ellos para unir fuerzas en este tema?
Pepe.
Vamos a ver, esto es una de las cosas que me producen un poco de risa, no, un poco de vergüenza. Porque la Consellería tiene escritos nuestros, lo mismo que el Ministerio, lo mismo que el Defensor del Pueblo, lo mismo que la Dirección General de Sanidad Vegetal. Y sobre todo la Consellería le hemos pedido audiencia dos veces. Y la Consellería no es que nos ignora, es que sabemos positivamente, porque nos lo han dicho gente que ha tratado con Consellería, que la Consellería no quiere saber nada de la Asociación de Agricultores de Villarreal y de la de Nules. Posiblemente porque lo único que le saquemos sean los problemas. Los otros, como le bailan le bailan las gracias, por decirlo así, pues, en fin... No, a nosotros no nos va a recibir. Lo que sí que tengo claro es una cosa, para encontrar solución primero hay que saber dónde estamos, y lo que está demostrando la Consellería, aquí tengo yo por ejemplo la tesis de Antonia Soto Sánchez del año 2017, de marzo de 2017, que te llama la atención que una plaga que apareció aquí en 2009, durante 8 o 9 años la Consellería no haya movido un dedo, ni el IBI haya movido un dedo. Es decir, que tenemos una plaga que es de enorme peligrosidad y resulta que no vais vosotros a investigar. No, sí que hemos investigado, estuvimos en África. Oiga, perdone, a mí yo la información que tengo, porque si Antonia Soto, que es la que más sabe de la Anagyrus, te habla la tesis en 2017, es que significa que hasta ese año no se ha hecho nada absolutamente. Además, hoy se está demostrando claramente que la Anagyrus es el gran desaparecido del plan del Ministerio. Las feromonas son las gran fracasadas. Y las materias activas ya lo sabíamos.
Bueno, referente a lo que has preguntado de ABA y la Unión, si hemos hablado con ellos, está la cosa muy difícil. O sea, nosotros cuando nacimos, la Asociación de Villarreal lleva un año y medio de nacimiento. Teníamos muy claro que nacíamos por la inoperancia de estas dos asociaciones, porque no hacían absolutamente nada y entonces necesitábamos presionarlas. Tengo muy claro que mi misión es despertarlas. En principio porque teóricamente son mayores, aunque en realidad hoy en día yo estoy convencido que en la provincia de Castellón ellos no son capaces de convocar a los agricultores porque están desprestigiados y nosotros sí. Eso lo tengo clarísimo. Y luego, la Unión de Llobradores de nosotros una vez dijo que ellos no tenían tiempo de hablar con asociaciones pequeñas. Bueno, el pequeño aquí es él, porque ni en Nules ni en Villarreal tienen apenas presencia, que son dos poblaciones grandes. Luego, en la provincia de Castellón dudo que tengan más socios de los que tenemos nosotros. Y luego de ABA, lo único que sale cada vez que nosotros hablamos es a insultarnos, a decir que somos grupúsculos que buscamos nuestro minuto de gloria, o a decir, ya no me acuerdo.
Pero bueno, con una diferencia, que nosotros desde hace tiempo, desde hace ya 3 años... cada cosa de las que hemos enviado consellería, escrito o al ministerio, o cada plan de acción que hemos hecho de las dos asociaciones en este sentido, ellos tenían conocimiento. O sea que a ellos les mandábamos escritos. Lo que han hecho hasta ahora ha sido no contestar nunca a nuestras peticiones, incluso de ir juntos en algún tipo de manifestación o dirigiéndonos al ministerio y a la consellería. Pero claro, ahora se dan cuenta de que ellos aquí cada vez tienen menos fuerza porque no hacen nada absolutamente y deberían desaparecer para que salgan otras organizaciones que defiendan al agricultor, y resulta que ahora lo único que hacen es criticarnos.
Y una última cosa. Nosotros hemos convocado manifestación aquí, les hemos invitado, no vinieron. Ellos han convocado en Valencia, hemos ido y nos han evitado y nos han prohibido la entrada a la manifestación con policía. Entonces ahí tenéis el problema. Cada vez que convoquen ellos, si lo que ellos están pidiendo nos parece bien, nosotros iremos. Lo que no tengo muy claro es que si convocamos nosotros y ellos vengan.
Pues Víctor Viciado y Pepe Montagut, cerramos hoy nuestro programa y la semana que viene pues hablaremos del papel que ha jugado el Ministerio en todo esto.
Sí.
Muchas gracias, chicos, por haber estado hoy con nosotros.
Gracias,
gracias, María.
Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pensando si ella me quiere. Se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta.
Estás a la 92.2 FM.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox, originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea, frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea, frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Setmana passada ja vam començar, diguem, fent balanç amb els diferents alcaldes i alcaldesses de la nostra província de Castelló per l'equador de la legislatura. Avui és el torn d'anar fins Borriana per xerrar amb la seva alcaldessa, Maria Josep Safont. Bon dia, Maria Josep.
Bon dia, Maria.
Com catalogaria aquests dos anys de legislatura?
Pues mira, jo suposo que els altres alcaldes i alcaldesses que hauran parlat abans ara han anat en la mateixa línia. Ha sigut una legislatura totalment atípica, implicant moltíssims canvis que hem hagut de fer a última hora pel tema de la pandèmia, però en general, a nivell de treball i de gestió municipal, hem de valorar-la en positiu, perquè es tracta d'una continuïtat de la legislatura anterior i del nostre projecte de ciutat que portem en marxa des de 2015.
Clar, recordem que aquests dos anys han estat marcats, no, per la pandèmia i, clar, l'idea que es portava, diguem, doncs, alguns projectes, imagine que ho han tingut que deixar a banda per, diguem, fer front o donar ajudes, no, a la ciutadania en un moment tan delicat com el que hem patit.
Sí, deixar a banda exactament no, però sí ralentitzar algunes qüestions. S'ha ralentitzat un poc el treball també municipal, a nivell de gestió de funcionaris, en teletreball, en els primers dies d'incertesa, els primers mesos d'incertesa, però hem continuat treballant tots els projectes que teníem encetats, especialment els que formaven part de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat, els fons FEDERS europeus, l'estratègia d'UCI, que va començar en 2016, i de la qual portem adjudicades obres per un total de més de 5 milions d'euros i pagades més de 3 milions d'euros, perquè encara no hem rebut cap aportació d'Europa. Estan revisant documentació, ens han autoritzat i ens han aprovat ja uns quants projectes, però efectivament l'ingrés econòmic no arriba. Per exemple, el carril bici al Grau, el refugi antiaeri, l'entorn de Sol Blai, la coberta del Mercat Central, el carril bici o l'aparcament i estació de l'estació de tren són projectes que estan acabats. I n'hi ha altres que estan en marxa, com per exemple l'edifici de l'antic centre de salut per ubicar algunes dependències municipals, que parlem d'una inversió de vora 1.700.000 euros, també projectes d'eficiència energètica, la carpeta ciutadana per poder millorar la comunicació i la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania, o la rehabilitació de la façana de la Casa de la Cultura també amb 1 milió d'euros. Tots aquests projectes formen part d'aquesta estratègia europea i estem portant-los endavant, encara que sí, evidentment s'han ralentitzat. Però, per exemple, l'edifici de l'antic centre de salut està avançant a molt bon ritme i esperem que en octubre o novembre estigui acabat i puguem ja ubicar allí aquestes dependències municipal, especialment de serveis socials, que és el que tenim en ment.
Recordar, no, que vostè ve de liderar l'equip de govern ja de la passada legislatura, no, ja porta com 6 anys al front, no, del consistori de l'Ajuntament de Borriana, i com vostè ve ha ressenyat, no, que la imatge de la ciutat ha canviat molt des de que vostè va entrar a l'administració pública, i per exemple també és veritat que dins del pla edificat, no, també anem a tindre una imatge nova al barri de la Bosca, que ja s'ha començat a veure, no? amb totes aquestes vians peatonalitzats, no? Però també l'IES Jaume I, no? Que s'ha enderrocat per construir un nou.
Sí, el tema està en que també la gestió que hem fet des de l'Ajuntament, també des de 2015, des del primer moment, va ser posar-nos en contacte amb altres administracions i gestionar subvencions per a obres importants i per a accions importants, com en el tema de l'ocupació, per exemple, per a Borriana. Els projectes europeus i aquest finançament són 5 milions nostres, que de moment ja tenim pagats més de 3 milions, i 5 que vindran d'Europa, quan vinguin. Hi ha altres administracions, com en aquest cas que comentes tu, la Conselleria d'Educació. Dins del pla edificant estem parlant d'una inversió per a l'enderrocament, que ja està, i la nova construcció, que ja ha començat, de l'Institut d'Ensenyament Secundari Jaume I. Estem parlant també de més de 13 milions d'euros pagat completament per la Conselleria d'Educació. Nosaltres el que hem fet ha sigut deixar la parcel·la en les condicions necessàries per a poder enderrocar, en el tema de portar la llum i arreglar algunes qüestions que n'hi havia, i després també deixar la parcel·la on estan col·locades les aules provisionals, que també ha suposat una inversió de més de 2 milions d'euros de la conselleria. També tenim projectes de millora en zones industrials amb la col·laboració de l'Institut Valencià Empresarial de l'IBACE per modernitzar i adequar aquests polígons industrials, per exemple. Ja hem actuat en el Camí Fondo o el de Carabona, i ara ha passat també per Junta de Govern fa un parell de setmanes el de la carretera de Nules. I ahir estem a provar els plecs. Estem treballant això en altres administracions, com la que comentaves tu, que és la Conselleria d'Educació, però també altres, per a poder trobar aquestes inversions i aquestes actuacions per a Borriana.
En relacions amb la resta de grups polítics que formen, diguem, lo que és el ple municipal, és veritat que l'oposició ha sigut molt dura en el tema del PAI de Sant Gregori, no? Que pareix que és un tema que s'ha enquistat, no? Durant anys a la localitat de Borriana, i que no sé si es comença a veure la llum amb aquestes relacions amb la nova urbanitzadora, i com està el tema, alcaldessa.
Sí, ha sigut molt dura i està l'oposició i està sent molt dura, a pesar de que el partit majoritari de l'oposició és el que va arribar a la situació en la que ens vam deixar en 2015. Des de 2010, que va començar a tramitar-se i a parlar-se d'ICEPAI, des de 2005, que se van iniciar ja un poc el tema administratiu, i des de 2010, vull recordar 2010, ja fa uns quants anys, on se va aprovar la reparcel·lació. I també vull recordar que se va aprovar amb un informe d'una especialista, una advocada urbanística externa, que a més se va aprovar pel jutjat. Estava el PAI estava enquistant. Vam arribar nosaltres en 2015 i l'urbanitzadora és la mateixa. Això sí que vull quedar clar. El que no són els mateixos són les persones que la porten. S'estan fent avanços molt importants. s'està tramitant tota la documentació amb totes les garanties legals i de seguretat, i de fet estem trobant algunes qüestions que sorprenen també per lo positiu. Per exemple, en el tema d'arqueologia, se van començar a fer unes cates i unes actuacions per part de l'arqueòleg municipal, del seu equip, i està aparegut ahí molt més una situació i una amplitud molt més important de la que pensàvem. En els termes, la ciutat, una ciutat romana impressionant, vull dir, està avançant a bon ritme. Mm. El problema és que l'oposició, i això és la meva opinió, després de tants anys d'inactivitat i de tants anys de deixar perdre una oportunitat per al futur de Borriana, tant en el tema de turisme com en el tema mediambiental, com en el tema de buscar un poc la ubicació també, de dignificar uns terrenys que estaven abandonats i, a més, poder treballar per l'ocupació de la gent de Borriana, pues crec que no ho porta molt bé, això. Però jo crec que és el moment, està avançant a bon ritme i, de fet, espero que més pront que tard puguem ja dir que està acabat.
Alcaldessa, farem un tall publicitari i retornarem parlant de la seva relació amb els seus companys de govern.
Molt bé.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Bé, després d'aquest tall publicitari retornem amb l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que estem fent balança amb ella de lo que és l'equador de la legislatura. I clar, recordem que ella ja fa com 4 anys, no, que estava al capdavant d'aquest consistori, i des del moment que es van ficar, diguem, al capdavant d'ell, doncs van formar una coalició amb Compromís que 6 anys després perdura en el temps. Per tant, alcaldessa, bones relacions, no, amb ells.
Totalment, totalment. En la legislatura 2015-2019, el grup socialista que encapçale teníem 6 regidors i regidores. N'hi havia 3 regidors de Compromís i 2 de Se Puede Burriana. I en la legislatura 2019, de la qual estem ara en l'Equador, el grup socialista, el formem 10 regidors i regidores i estem també en coalició i treballant conjuntament dia a dia amb el grup Compromís, que té un regidor i una regidora. La relació és totalment fluida, totalment de treball conjunt i de treball constant.
I amb projectes comuns de futur, imagina, no?
Sí, projectes comuns, a més, molt importants. Per exemple, ara estem treballant el regidor de Cultura, que és de Compromís, i jo mateixa, en el tema de tornar a obrir el Museu de la Taronja. És un tema importantíssim. Vull recordar que se va tancar en 2012 i estem ara mirant com se poden refer els estatuts. Estem també en contactes constants amb la Conselleria de Cultura i poder actuar el més pront possible. És un exemple del treball conjunt i, a més, en molt bona coordinació.
Bé, els aficionats taurins diguem que també estan desitjant l'obertura d'aquest esperat museu del Bou, que és esperat que s'obriguen ahir a Borriana, no?
Sí, la situació d'aquest museu no sé exactament quina és, perquè tampoc he tingut ocasió de visitar ni rebre aquesta informació. Jo sé que el regidor de Cultura sí que ha visitat aquesta ubicació. Jo crec que tot el que siga ampliar els museus, la possibilitat museística de Borriana és important i això seria un mes. Ara el que vull remarcar, ara que parlem de museus, és el treball que està fent-se també des del Museu Arqueològic. Recorde que aquesta villa romana que comentava en Sant Gregori, ara en el Dia Europeu dels Museus, s'ha fet com una visita virtual a la qual convide a assistir a tota la gent que vulgui connectar dins del web de l'Ajuntament que el redirigirà o del mateix Museu Arqueològic Municipal de Borriana.
No, sí, la veritat que en cultura borriana està al davant, no? que són molt els projectes que es porten ahir i, com no, en el dia d'avui, que és el Dia Europeu de la Música, fa poquetes setmanes, no? Vam tindre l'EMA que s'ha quedat com una cita permanent ahir a la ciutat, no? I bé, com no, l'Arenal Sound, no? Que desgraciadament i malauradament aquest any no tornarà, no? A lo que és a la ciutat per les circumstàncies que tenim del Covid.
Sí, és una qüestió, una decisió que ha pres assenyadament l'empresa i que recolzo totalment, perquè en totes les ocasions que se m'ha preguntat a mi he manifestat el mateix. Enguany no se pot fer el Festival Arenal Sound com se fa tots els anys, és totalment impossible. I pel que comentaves de l'EMAC o del Maig de Gràs i algunes activitats que se fan a nivell cultural o a nivell festiu, pues no és només l'Arenal Sound del Festival de Borriana, n'hi ha microfestivals, n'hi ha actuacions i plantejaments culturals, festius i de joventut. Per exemple, ara estem plantejant per a l'estiu actuacions de persones de cartell important, però també de tots els grups de Borriana musicals per part de la regidoria de joventut, i crec que això també és important. O sigui, el festival Arenal Sound, com he dit sempre, el volem a Borriana, sempre d'una manera més sostenible, que deixi més beneficis, com així estem fent cada any, millorant el tema de neteja, el tema d'implicació en la societat de Borriana, però no exclusivament el Festival Arenal Sound, ni en altres possibilitats culturals, i no només en època d'hivern, sinó també en estiu i en la zona estival, que també convide a assistir a tota la gent de la província.
No, sí, la veritat és que la zona, diguem, de marítima, no, de Borriana, que és un enclau magnífic per passar també l'estiu, no, i aprofitar ara per gaudir-lo, no?
Sí, clar, clar. A més de la magnífica platja que tenim, on van començar ja el divendres passat els vigilants Covid, i on està també la presència de la policia local constantment. Aquesta platja és una platja, la platja de l'Arenal és immensa. Tenim també unes platgetes en la zona de la Serratella i la platja de la Malvarrosa Grau i Arenal, totes elles en bandera blava, referenciant la qualitat que tenen les aigües i les seues arenes, i crec que també és un lloc molt recomanable per a passar aquesta calor que estem sofrint ara.
Sí, i quan passe la calor, alcaldessa, li espera un inici de curs bastant, amb una agenda molt carregada, ¿no? Perquè recordem que al setembre se celebren les festes de la Misericòrdia, que ja vam tindre així a la seva regidora de festes, Lluïsa Montferrer, que ens va, diguem, com avançar un poquet, que sí que està previst, no?, que es facin xicotets actes, però és que, a més, les festes també grans, ahir, les falles també tornaran a la ciutat, no?
Sí, ja des del punt de vista sanitari, Borriana està millor, no està bé, però està molt millor del que estàvem fa unes setmanes. I per això aquest plantejament de cara a setembre i octubre pues és un plantejament en positiu. No se podran fer les festes de la Misericòrdia que s'han fet sempre, no se podran fer les festes de falles en el 9 d'octubre, en el pont del 9 d'octubre, com s'ha fet sempre, però sí que hem fet ja activitats falleres o activitats festives seguint totes les mesures de seguretat. I jo crec que des de les dues regidories, tant de la de festes com de la de falles, estan planificant-se les coses consensuadament en el món de la festa i en el món de la falla, i crec que hi serà molt bé.
Sí, a més, si el ritme de vacunació segueix com fins ara, doncs és normal que es facin i tornem poquet a poquet a la normalitat. És a més, ahir a la seva localitat tenen el faller, no?, el casal faller, com a lloc per vacunar a la gent, i imagina que ja ha passat moltíssima gent per ell, no?
Sí, la gent va començar la vacunació massiva el dia 24 d'abril. Estan fent-se vacunacions massives a la llar fallera, sí, com comentes tu, i la notícia que tinc jo és que entre 3.000, 3.500, 4.000 cada setmana persones estan vacunades, a més de les que ens van vacunar, perquè a mi me va tocar també per qüestió d'edat a Vila-real, vull dir, ixa seguida, ixa abans en la vacunació és importantíssim. Però no oblidem també el tema de la responsabilitat, perquè a pesar d'estar vacunats en una o dos dosis, no hem de baixar la guàrdia en cap moment.
Pues alcaldessa, per finalitzar, diguem, el que és aquest recorregut que hem fet durant aquest equador de la legislatura, jo crec que la pregunta és: haguera canviat algo o canviaria algo en el futur que li agradaria fer en aquests dos últims anys?
En aquests dos últims anys espero no trobar-me en una situació com la que ens van trobar el dia 10 de març, quan me van cridar des de Presidència de la Generalitat per a dir que se suspenien les falles i començava una situació d'estos 15 mesos aproximadament, una situació dramàtica, catastròfica i sobretot per a Borriana. Crec que si no se dona aquest cas, que en el ritme de vacunació, en la responsabilitat individual de cada un, i que l'estiu també les coses se fan més a l'exterior, tot junt podrà indicar-nos camí en positiu. Queden moltes coses per fer, algunes dins dels projectes europeus, queden pressupostos, sempre en quedaran. Estem treballant molt en el tema de recolzament al comerç i als autònoms locals. Esta setmana mateixa se posaran en marxa ja la tramitació definitiva dels bonos de comerç, després de que estem pagant ja el segon pla resistir. Vam pagar un pla nostre de l'Ajuntament de Borriana, 400 euros, després el primer pla resistir, i ara ja n'hi ha vora 300 persones que han demanat el segon pla resistir. Estem treballant moltíssim per tirar endavant també el tema de l'economia local, treballant també en plans d'ocupació. En aquests dos últims anys hem contratat a més de 200 persones en tots els projectes, hem participat en tots els projectes, tallers i plantejaments des de Diputació, des de la Conselleria Estatal, a nivell local, per poder també un poc dinamitzar aquest tema, el tema de l'ocupació. Estem treballant de la mà del Pacte per l'Ocupació de Onda, del qual formem part, i gràcies a alguns dels projectes que s'han fet també en Borriana, estan trobant llocs de treball la gent que ha participat en aquests projectes. O sigui, han de treballar ja en futur i pensant en reviscolar l'economia. Fer falles no és només fer festa en pla lúdic, és també fer reviscolar molts comerços, moltes persones que viuen d'això, i jo crec que això és la línia. Seguir baixant la incidència dels casos positius, ara estem en una situació, torno a dir, millor però no bona, bona serà quan tinguem zero casos, i a partir d'ahir pues, treballar per Borriana, com no hem deixat de fer en cap moment.
És alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safó, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. No hubiera tocado lo que estaba tocando, lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango. Tú que estás hablando, si fue culpa tuya, no me montes la bulla, yo no sabía que tú eras suya.
cuando llegó la patrulla. Señor agente, me puso caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rockstar. Moving as a pornstar. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami. Mueve loca. Bésame la boca. Fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí. Baila mi soca. La mano arriba, loca. Ya quítate la ropa. Bebamos en mi copa. Ya muéveme la popa. Me gusta como tú. Perreando poca luz. Faldita y camisú. Ya no hay tabú.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Sabes que el team del Market Castellón promueve una super rifa online?
Cuéntame.
¿Te acuerdas de Cristina, que estuvo un mes con su hijo enfermo en la Casa Ronald de Valencia?
Claro, recuerdo que no tuvo que pagar nada.
Pues la rifa es una pasada. Un montón de regalos buenísimos y participar cuesta 5 euros.
Participa para que esas familias tengan un hogar fuera del hogar. Entra en www.rifasolidariamarketcastellón.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
I la setmana passada ja vam introduir així al nostre programa que dues alumnes de primer de batxillerat del Col·legi Santa Maria de Villarreal doncs havien guanyat, no?, una medalla de bronze en la secció de ciències al certament de Genius Olympiad de Nova York. O sigui, un reconeixement molt destacat i avui les teníem en nosaltres. Bon dia, Patricia. Patricia Marco, que tots te fiquen el cognom, no? Sí. I Alba Serrano, bon dia, Alba.
Bon dia.
Bé, jo imaginé que molta alegria, no, Patricia?
Moltíssima, la veritat és que mai s'hauria imaginat que el nostre projecte arribarà fins on ha arribat, la veritat.
Sí, no? I Alba, des de casa, què vos han dit?
Home, ma mare no se ho esperava. Ma mare, quan li vaig dir que he guanyat una medalla de bronze, quasi me fa tres paellos.
Oi, escolta, això està bé, eh? Si mos ho pot. I si tenim que anar a ajudar les paelles, mos ho dius i aneu, no? Jo imagino que Patricia a casa igual, no?
Sí, la veritat és que igual. Mai s'hagin imaginat primer, ni, vamos, al començament ja ni arribar a el primer concurs al que vam anar, que és l'Esport Recerca, i ara veure que hem guanyat una medalla de bronze en un concurs internacional,
clar.
La veritat és que...
O sigui, anem a parlar per a que la gent entenga el nivell de lo que vos heu enfrontat, no? Què és el Genius Olympiad?
Pues el Genius Olympiad és un concurs internacional que es celebra a Nova York, encara que per causes del Covid ha sigut online, i presenten 83 països, crec, de tot el món, i no res, presentar el teu projecte, que tens que vindre d'un altre concurs, t'han d'haver premiat antes d'arribar allí.
Sí, sí.
I no res, depèn de la categoria, n'hi ha de ciència, d'art, n'hi ha de moltes categories, i pues, crec que este any han hagut 2.400 projectes, crec, o una cosa així. Després d'ahir agafen uns finalistes, i ja d'aixòs finalistes, pues, depèn de la puntuació que tingues, o no tens premi, o tens un accessit, per dir-ho d'alguna manera, o ja van les medalles d'or, de plata i de bronze.
I Alba, com sorgeix la idea de presentar-vos a este certamen?
Pues gràcies, com ha dit Patri, a l'Expo Recerca, que ens va donar pues, varios premis, i un d'ells era el premi Bruno Gotsens per a participar en aquest certamen internacional, i entonces pues, vam dir, pues claro, ja que vos han donat un premi, anem a aprofitar-lo i pues, a veure que, com quedem.
Sí.
Però no mai vos havíem esperat això, la veritat.
No, veritat. No. O sigui, anem a parlar un poquet del treball, o sigui, del treball que heu fet, del projecte, no? Mm. De què ha sigut, Patricia?
El nostre projecte consistís en estudiar un crustaci notostràcic, com és el Triops, que té el títol al crustaci més longeu de que viu ara a la Terra. O sigui, va aparèixer en el Triàsic i encara està vivint sense apenes canviar l'apariència. Una cosa prou estranya, la veritat.
Clar, perquè tots hem evolucionat, fins i tot els homes, no?
Clar. Nosaltres vam veure això en internet i vam dir com és possible, i és quan vam començar a investigar este crustaci. Clar, el que vam fer va ser, després de veure la seva forma de vida i tot, pues dir com és possible. I el que vam decidir, vam intentar averiguar, era que era per el seu ou. El ou que té el crustaci, pues gràcies a l'ou era que havia sobreviscut. Entonces vam començar a fer-li proves i tal en el laboratori. I vam fer proves de temperatura i vam averiguar que el ou resistia fins a 60 graus. I a 60 graus, en el forn una setmana, si després el posaves en aigua, el Triops eclosionava i entonces naixia l'animalet, però hasta 60 graus, que ja és molt. Sí, a 70 sí. Ja no, però a 60 sí. I entonces, d'esta forma podríem dir que des del Triàsic fins ara, en lo que és l'hàbitat d'este animalet, en la Terra no ha superat els 60 graus, seria la temperatura màxima, que ja és una afirmació prou important. I després, al veure que eren 60 graus, que era una temperatura molt alta, el que vam fer va ser investigar, en ajuda de Juan Carda, el catedràtic de la UGI, pues, va investigar mitjançant...
microscopio de barrido.
Sí, i anàlisis tèrmic, pues, li vam fer proves a l'ou i vam averiguar que l'ou havia resistit a tot això gràcies a una triple capa que té, pues, una capa més porosa, dos internes més denses, bueno... Sí, una estructura que és el que el fa super resistent. I clar, ara este any hem seguit investigant i volem fer aquesta estructura un material que podria servir pues, per un munt de coses. Ja siga un tauler, ja siga fer un tàper que aguanti el menjar superbé, jo que sé, un tratge...
Escolta, pues estic escoltant parlant i estic escoltant algú de ciències d'un laboratori. Perquè, Alba, és que haveu tingut que treballar com un professional d'investigació, no?
Home, nosaltres crec que hem tingut molta sort perquè, a part d'estar estudiant el batxillerat que volem, que són ciències, l'hem estat practicant gràcies
això
a aquesta assignatura.
És molt difícil de trobar perquè, diguem que al vostre nivell és tot molt teòric.
Mm. I a més hem tingut la sort de tractar amb professionals que ens han explicat pues, com eren els mètodes per a igual investigar l'ou o com eren els mètodes per a pujar la temperatura. Entonces com a que en un temps tan xicotet i sent tan joves hem tingut pues, molta experiència i pues, gràcies a aquesta assignatura i al nostre treball. Jo...
Sí. Haveu fet tota la investigació al laboratori del vostre col·legi o haveu tingut que anar fins i tot a l'UCHI,
no.
Alba?
Hem tingut que ampliar-ho a l'UCHI perquè l'ou és molt xicotet, és microscòpic. Entonces, sí. Per a veure pues, mides, per a veure aquestes tres capes de les que ha parlat Patri i per a veure més la temperatura i tot això en gràfiques i interpretar-les, pues, ens van ajudar en l'UCHI amb la càtedra que ha dit Patri.
Sí. Haveu estat en els companys del laboratori Cosa Cos, no?
Sí. La veritat és que hem tingut a professionals a la nostra disposició, que això és un plaer i, a més, el nostre tutor sempre ha estat ahí ajudant-nos, o sigui que...
No, la veritat és que ha sigut... O sigui, una experiència vital per a vosaltres. O sigui, és que ja no és tan sol el reconeixement que vos han donat de matèria internacional, sinó l'experiència que haveu tingut. O sigui, estem parlant que vau començar l'any passat, no? Però que ara mateix també haveu començat i que el vostre projecte que heu fet a primer de batxillerat de l'institut pot poder reportar a la societat coses. O sigui, clar. No sé si sou conscients del nivell d'on heu aplegat des de la vostra curta edat, que tindreu 17 anys.
Sí, anem a complir-los, bueno, encara no.
Som de finals d'any.
Val, bé, jovenetes. Ara costa, però sí. Quan arribeu a una edat més com la meua ho agraireu, no? Això està clar, no? Però és que és molt important, Patricia, el que heu fet.
Sí, la veritat és que el fet de que el que estem fent pugui aportar alguna cosa a la societat és molt important. Jo estem assimilant-lo, estem en procés, sí. Però ja... mare.
I Alba, i els vostres professors, perquè ells hauran estat en vosaltres cos a cos, no?
Sí.
Que no és el mateix... O sigui, mira, ara, desgraciadament, no ha estat el professor, no? Perquè li haguera preguntat, perquè no és el mateix donar la teoria que després ficar-se ells també amb vosaltres en aquesta tasca, no? Que ells no soldran fer.
Home, el que més ha estat amb nosaltres és el tutor de l'assignatura, que és Cultura Científica, i ell sí que ha investigat i està constantment aprenent, que és el que ell diu. Ell en cada projecte aprèn noves coses i estudia noves coses i com a que no para d'aprendre, com a que és un xiquet més. Entonces, ell sí que li donem, pues, estem agraïts eternament. Per
com es diu el vostre professor?
Cisco,
no? Que és en el que jo vaig parlar, no? Que la veritat és que estava com molt content i molt orgullós de tots vosaltres, no?
Home, jo crec que sense ell no haguem aplegat, vamos, ni a començar, o sigui, és tot gràcies a ell, la veritat.
I bé, i els vostres companys, perquè no sé si ells van començar també alguns projectes, però no va quallar tant com el vostre.
És que cada projecte pues, és un món, entonces pot tindre una aplicació i a més alguns s'esforcen més, altres a lo millor no veuen tantes expectatives. Nosaltres Cisco sempre ens va alentar a seguir i a imaginar i a esperar
sí,
més.
A més el nostre, el tema que vam elegir, la veritat, vam tindre... Mai s'hagués imaginat que aquest animalet mos haguera donat tant i haguem pogut averiguar tant d'ell.
És ja quasi com de la família vostra, no?
Entonces, claro, vam tindre la sort d'agarrar un tema del que podíem traure molta xitxa. Entonces, gràcies a això, ja que mos ho hem currat prou, la veritat, i pues, tot, que a més mos han anat reconeixent el treball, no és que fem i ningú mos diu, no, és que clar, poc a poc... vos van reconeixent més del que mos esperàvem nosaltres i tot.
I pot passar que algú es fiqui en contacte amb vosaltres ara mateix per això que heu fet, per aquest estudi? No sé si algú, a part de lo que és gràcies a este certamen científic a Nova York, no? El Genius Olympiad, pot passar que ara algú vos cride i vos pregunte per aquest tema?
Sí, quan vam exposar el treball en el certamen de joves investigadores, que també vam anar, un home que crec que també és catedràtic a Madrid o professor d'una universitat a Madrid, sí, se va ficar en contacte amb nosaltres perquè estava també treballant amb Estriops i volia com informació i tot això. I això, molt majo també.
Sí, clar, sí, clar. Sí, sí. No, i vosaltres, diu... una persona d'aquestes característiques que vinga a preguntar-nos a nosaltres, no? Que no tenim tanta experiència com ell.
Clar. Sí. És que jo crec que encara no som conscients de lo que estem aconseguint, i però a poc a poc anem assimilant-lo, però és que no, costa, eh? Clar. Costa, la veritat.
O sigui, alguna volta vos havíeu imaginat treballant en un laboratori científic?
Abril. Jo no. Jo no, la veritat. Però ara sí que en un futur, jo sí que me veig treballant.
Fixa que important és la tasca, no, de laboratori. O sigui, vos cridarem el dia de la dona científica, no? Perquè és veritat que falta moltíssim la presència de dones. Imagineu-vos vosaltres tan jovenetes, no? A més, esteu a les portes d'elegir, bé, l'any que ve, no? Passareu a segon de batxiller, fareu la EBAU. I no sé si el vostre camí està encaminat cap al laboratori científic després d'aquesta decisió, o sigui, d'aquesta experiència.
Jo encara no ho tinc molt clar.
Alba no ho té clar. O sigui, t'ha supost massa esforç?
No, és com a que... O sigui, no n'hi ha res que no m'agrade. És el problema, sobretot, principal.
Sí,
ja imagino. Com a que me veig... O sigui, me veig de tot i alhora no me veig de res. I és com... Ai, quina indecisió, no?
Sí, sí, sí.
Però no sé, ja veurem.
I tu, Patricia?
Jo sí, jo crec, jo sí que me veig en laboratori, i això sí que ho tinc clar, però ja veurem.
També. Sí, n'hi ha molt de treball, no, enrere, però jo imagino que també parlar o veure com treballen ells mateixos en aquests laboratoris, a Luchi, per exemple, també fa mella, no? I ells també vos hauran dit algo, no? Vosaltres tan menudes, que fueu així, no? Sí. No, i lo important és que vos haveu trobat també a gent que vos han recolzat i vos han, no, donar suport. Pues Patricia i Alba, jo crec que donar-vos l'enhorabona per part de tota Vila Real des de la nostra ràdio i que seguiu per aquest camí, que jo crec que haveu ficat la primera pedra i vaig a pedra, eh? O sigui, no vos podeu queixar. Tres paelles, no. Més vos mereixeu. Més.
Gràcies.
Pues moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i que el vostre recorregut continuï.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Pregúntame y responderé. Mi vida es la música. Mi vida es la música.
Bé, fins així el nostre protagonista és d'avui. Recordeu que demà tornem a les 12 i vos deixem en esta cançó, com no, per a gaudir del Dia Europeu de la Música. Felicitats a tots per fer-nos feliços en aquestes cançons i altres. Fins demà.
Yo respondo que es difícil, pero es mi jodido sueño. Todo empezó a los 14.